Doncs mira, avui que s'acaben els actes de la Setmana de la Mobilitat, almenys a la ciutat de Lleida, coincideix amb que avui és el Dia Europeu i Mundial sense cotxe. Veurem si els polítics, que són els que han de decidir, saben buscar un model que funcioni tant per la gent que necessita agafar el vehicle, que n'hi ha, com amb la gent que pot prescindir, però que necessiten que millorin molt les xarxes, doncs, de carrils bici, patinet i, sobretot, de transport públic. Veurem si això s'aconsegueix ara, en pocs anys. Soc el Ricard Álvarez, comencem des de Cope Lleida.
Herrera, a Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Dijous 22 de setembre, déu-n'hi-do, avui la fresqueta d'aquest matí. Tot i això, hores d'ara estem a 21 graus a la ciutat de Lleida, ha caigut 4 gotes durant el matí, però no quantitat que sigui important, ni molt menys. Segueix núvol. De seguida marxarem a l'Agència Estatal de Meteorologia perquè ens donin aquesta previsió per avui i per demà. El que arriben pluges, demà i dissabte, veurem com ens han d'afectar a les comarques de Lleida. També farem una repassada a la darrera hora informativa. Avui estarà amb nosaltres l'Aima Sabater des de Anadon Veterinaris, ja saps, parlant dels teus animals de companyia. I ens plantarem a la una parlant de salut i de nutrició amb el Cristian Didi, el nostre nutricionista. A partir de la una tornen les escapades de COPE amb el David Velasco des de la una fins a les dues, on et donarem propostes de cara al teu temps de lleure, doncs, d'àmbit de tot Catalunya, si vols, amb propostes magnífiques. En fi, des d'ara fins a arribar a les dues, t'acompanyem des de COPE Lleida. Ara marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia perquè allí ens espera el Moisés Camuñas. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida, cels amb intervals de nuvolats i creixeran núvols d'evolució diurna a zones de muntanya on durant aquesta tarda no es descarten alguns ruixats o tempestes ocasionals. Si parlem de les temperatures diurnes, avui són lleugerament més baixes, a màximes de 26 graus a Lleida, capital, i a Balaguer. També la màxima serà de 26 a Tàrrega, serà de 24 a la Seu d'Urgell i de 23 a Viella. I si ens referim al vent, durant aquesta tarda el vent serà de l'est i del sud-est. Si parlem ara de la jornada, de demà divendres esperem intervals de núvols baixos a primeres hores i a la tarda se'ls tendiran a quedar nuvolats o coberts i s'esperen ruixats i tempestes que podran ser localment fortes, sobretot al Pirineu, allà amb acumulacions que podrien superar els 20 litres per metre quadrat en una hora. Si parlem de les màximes, demà seran de 28 a Lleida i a Balaguer, de 26 a Tàrrega, de 25 a la Seu d'Urgell i de 23 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. 12:23 minuts, darrera hora informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Mira, primer començo amb una informació de la xarxa viària lleidatana i és que la carretera C14 entre el nucli de Montant de Tost a Ribera d'Urgellet, a l'Alt Urgell i Organyà s'ha tancat a la circulació arran de l'afectació que s'ha produït en un dels 8 ventiladors situats a l'interior del túnel de Tres Ponts, inaugurat fa 4 dies, com el que diu. Com a mesura preventiva, s'ha decidit desviar els vehicles per la carretera antiga i s'estan analitzant els motius de la incidència i efectuant les tasques de control i seguiment. Espero que no hagin de muntar una comissió d'investigació per saber el que ha passat. Ha deixat de funcionar un ventilador, doncs el que pot passar amb qualsevol aparell elèctric, es mire, s'arregle, es torna a engegar i ja està. No tantes històries, però bueno, de moment estan fent el seguiment d'aquesta incidència. T'ho dic perquè si has de passar per aquesta via, que sàpiguis que en un d'aquests trams tornaràs a visitar l'antiga carretera. A la demarcació de Lleida s'han registrat 7 accidents laborals mortals en el primer semestre d'enguany. L'any passat, el 2021, en els 6 primers mesos, n'hi va haver 4. Per tant, ha pujat. A més, s'han comptabilitzat 14 accidents molt greus durant els 5 primers mesos de l'any. La majoria s'han donat a la indústria i a la construcció, segons la UGT Terres de Lleida. El sindicat, que es va concentrar aquest dimecres davant de la delegació del govern a Lleida, ha ofert una jornada formativa sobre sinistralitat laboral per minimitzar aquesta xacra i evitar la mort de més persones al lloc de treball. la UGT advoca per crear la figura del delegat territorial de prevenció a la demarcació, que vagi més enllà de l'empresa i que no depengui del nombre de persones que hi treballin. La veritat és que haver de morir treballant també és una cosa que s'hauria d'erradicar. Com aquesta altra que t'explicaré ara. Perquè els Mossos d'Esquadra van dur a terme l'any passat més de 470 actuacions en 52 municipis lleidatans per incidents relacionats amb la convivència en pisos ocupats, ocupats amb K. Així mateix, el 2021 van comptabilitzar un total de 243 denúncies a les comarques lleidatanes per ocupacions il·legals d'immobles, ocupacions amb K. Per la seva part, el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Jesús Maria Barrientos, va criticar la incapacitat de les administracions per oferir solucions davant els desnonaments i va alertar que el problema s'imposarà amb total cruesa quan acabi la moratòria estatal. També va mostrar preocupació per les ocupacions il·legals. Per la seva part, el fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, ha dit que és insatisfactori el marc jurídic vigent i demana que pugui ser revisat. Ulla, que aquí les dues senyories estem al setembre del 2022, setembre del 2022, ara s'han adonat que potser hi ha un problema amb les ocupacions il·legals. Setembre del 2022. És que estem parlant de que a l'any 2021, a la demarcació de Lleida, i els Mossos van tenir 9 actuacions per setmana durant totes les setmanes de l'any. És un promig. Una setmana en van tenir més i una altra menys. Més d'una per dia. Més d'una per dia. Tranquils, que el fiscal superior de Catalunya ara diu que potser el marc jurídic l'hauríem de modificar perquè potser no s'hauria de revisar, que potser no va del tot bé. És increïble, eh? Setembre del 2022. A l'Ajuntament de Lleida, per cert, els empadronem, eh? T'ho dic perquè no sé si ajuda a pal·liar el problema o l'agreuge. A tot això, el govern va anunciar ahir canvis legislatius per lluitar contra aquestes ocupacions il·legals d'immobles amb caràcter delinqüencial, que són propietat de grans tenidors i que alteren greument la convivència i destinar els pisos a habitatge social. Magnífiques les paraules. Veurem quan arriba tot això a la realitat. Va, canviem totalment de tema, perquè hem de parlar del territori i, concretament, del Castell del Remei, perquè els responsables del Castell del Remei, el Tomàs Cusiné i la Mireia González Antó, han constituït una fundació per vetllar pel patrimoni històric, natural i cultural d'aquesta emblemàtica finca vitivinícola de la Plana d'Urgell, que compta amb més de 3.500 anys d'història. Tal com han explicat, el projecte neix amb la voluntat de posar en valor tot el que s'ha fet en aquest enclavament, on hi van arribar a viure fins a 500 persones quan era una colònia agrícola. Ara està estretament lligada al món del vi, sota la marca Castell del Remei, que acompanyarà la Fundació en el seu desenvolupament amb l'objectiu, entre d'altres, de jugar un paper clau en projectes tan importants com la modernització del Canal d'Urgell. La seva presidenta, la presidenta d'aquesta nova Fundació Castell del Remei, la Mireia González Antó, ha remarcat que amb aquesta fundació volen tenir cura d'aquest patrimoni.
Però també des de fa molt temps tenim cura de tot aquest altre tipus de patrimoni, no? que hem heretat i que inclou aquesta vinculació emocional i que defensem i defensarem a través de la constitució d'aquesta fundació, perquè el Castell del Remei és molt important per a nosaltres des del punt de vista personal i també professional.
Canviem de tema perquè la ciutat de Lleida, la Descomunal, és la primera comunalitat urbana de Lleida. Finalment, una de les accions que portarà a terme a pocs dies, a poc temps, és obrir un gimnàs social perquè puguin accedir persones que no podrien fer-ho per raons econòmiques. S'ubicarà a les instal·lacions de la Unió Esportiva Gardeny i la previsió és posar-lo en marxa abans de finals d'any. A la vegada, en el marc de la comunalitat, s'està adequant la cafeteria del Centre Cívic de la Mariola perquè la puguin gestionar persones de l'entorn d'aquest projecte i també preparen la segona edició del Festival d'Arts Escèniques en Renou. La Descomunal pretén crear una xarxa d'economia social i solidària a l'entorn de l'esport, la cultura i la inserció laboral, aprofitant el teixit preexistent a la zona 9, que és la Mariola, Bloc Joan Carles i Turó de Gardeny. Entre d'altres, van assistir als actes l'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, i el secretari de Treball de la Generalitat, Enric Vinaixa, que ha explicat que les comunalitats urbanes intenten donar resposta a les necessitats de les persones a través del enxarxament.
I hem après que observant, focalitzant, posant la mirada en aquelles situacions, han sorgit necessitats de l'economia bàsica de les persones. Som capaços, també, des de la iniciativa ciutadana, de donar resposta a situacions moltes vegades senzilles i moltes vegades complexes de necessitats que tenen les persones del nostre territori.
Treball de la Generalitat, és cert, i destinarà 350.000 euros durant dos anys, en els dos anys, un total de 350.000 euros perquè es duguin a terme el tema del gimnàs i d'altres, però també li ha faltat dir i reconèixer que una feina que haurien de fer les institucions, que per això paguem els impostos, perquè arreglin aquestes coses, doncs els hi va molt bé que al final la iniciativa social tiri endavant aquests projectes. Només faltaria que no els hi donguessin suport. Va, que tenim més notícies d'Alcarràs. D'Alcarràs, no el municipi, sinó de la pel·lícula, perquè ha guanyat el premi Lurra de Greenpeace, que s'ha entregat en el marc del Festival de Sant Sebastià. El jurat ha destacat la sensibilitat del film en el retrat d'un model que defensa el respecte a la naturalesa i la necessitat de canvi cap a altres maneres més sostenibles de treballar al camp, com el que exemplifica la família protagonista. Vigila perquè s'està reproduint un cas potser similar, o uns casos similars, a certes explotacions o certs terrenys del que ha de ser el futur polígon Torreblanca, Quatre Pilans. I per un costat tenim la pel·lícula, que la, escolta, que diem que el seu missatge és bo, però per l'altra la realitat de vegades et passa per sobre. I acabem a la notícia econòmica del dia, i és que la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha parlat avui dijous i ha obert la porta a prorrogar les mesures per pal·liar els efectes de la inflació més enllà de finals d'any i fins i tot incorporar mesures addicionals que no ha detallat, el que t'explicava ahir. Per què hem de parar-ho el 31 de desembre? Per exemple, l'ajuda al gas. Al gener què passa? Que no hem d'engegar la calefacció? Doncs ara s'han adonat i diuen que... De moment no et diuen res, clar, però diuen que estudiarem tirar-ho més enllà del 31 de desembre i potser posar alguna cosa nova. Tampoc et diuen res. En fi, és la notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara ja ha arribat el moment en el que parlem dels teus animals de companyia, els gossos, gats, ocells, tortugues, peixos, en fi, animals de companyia. Ho fem sempre amb la col·laboració professional d'Anadon Veterinaris, que a més, ho vaig dir una vegada, ho he d'acabar de corroborar, crec que és, si no la primera, de les primeres veterinàries que hi va haver a Lleida, que a hores d'ara els trobeu al carrer Segrià número 11 i que tenen un número de telèfon que pots trucar les 24 hores del dia, 365 dies a l'any. 973-266-388. 973-266-388. Amb nosaltres, la infermera veterinària, la Imma Sabater. Imma, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Has dit la veritat, va ser la primera.
Que sí?
I fa més de 50 anys, sí, sí, va ser la primera d'animals grans, perquè no era tan comú tindre gats i gossos de mascota, i a través dels anys, doncs, ara és de petits animals, ja no fem grans animals.
És curiós com ha anat canviant també aquesta tendència. Sí. És veritat que a Lleida llavors, a veure, evidentment a la ciutat era gran, hi havia molta gent vivint a la ciutat, però molta gent tenia torres,
sí, amb vaques,
camp,
sí,
històries amb els animals grans, que diu la Imma,
cavall,
però
sí,
també
sí,
segurament tenien gossos per allí, gossets i coses, però, bueno, mira, quan vingui el veterinari per una cosa li pregunto per l'altra, no? Però els pisos potser no s'estilava tant com avui en dia, que les darreres enquestes diuen que la meitat de les llars espanyoles disposen d'un animal de companyia com a mínim, n'hi ha que en tenen dos, tres o més. Que això també en podríem parlar en una altra ocasió.
Saps quin és l'animal de companyia que va creixent més, no?
El gos?
Dis-ho. No. El veu, sí, exacte, el gat. Sí.
És que el gat, com tot, té coses bones i dolentes, o millors i pitjors. Però això de no haver-lo de baixar...
No feu cas, no té res dolent, tindre el gat.
Bueno, però això de no haver-lo de baixar les 3 o 4 vegades al dia... crec que és un bon avantatge del gat respecte al gos.
Sí, i l'espai. Vivim en pisos petits, és més còmode l'horari, passem moltes hores fora de casa...
El gat dorm molt.
Exacte.
Ho dic perquè...
No necessita l'exercici que un gos...
Clar. Mira, aquest exercici que estem fent ara a l'Aima i jo, de veure les característiques d'un gat i d'un gos, parlem genèricament, doncs hi ha molts tipus de gats i molts tipus de gossos.
Exacte,
grans,
races,
petits,
exacte.
Amb necessitats. Ara parlem de manera genèrica. Aquest exercici que estem fent, de mirar, escolta, quin avantatge té un gat respecte a un gos per viure en un pis o d'altres històries, és un exercici que ens hauríem de fer tots quan ens sobrevoli la idea d'arribar a tenir un animal de companyia a casa. Perquè després passa el que passa. El món de les mascotes, dels gossos, dels gats, genèricament, tortugues, ocells, peixos, etcètera, per tenir-los a casa, és un món relativament desconegut, curiosament, tot el que comporta. És a dir,
exacte.
No saber tot el que comporta tenir un gos a casa desemboca tard o d'hora, en què t'hi has d'acabar enfrontant, i hi ha gent que, escolta, ho assumeix, i n'hi ha que no. I llavors és quan comencem a parlar de problemes que de vegades sembla estrany que ens puguem anomenar una societat madura.
Sí.
Ima Sabaté,
saps què passa?
Hem de ser conscients, eh?
Sí, molt. Que, a veure, a qui no li resulta tendre veure un cadellet a un parc jugant?
Clar.
O els anuncis de la tele que fan pues, molta gràcia el que estan fent en aquell moment.
I te'n diré una altra, que odiava jo quan tenia els nens petits. Passar pel costat d'una botiga d'animals, i et posen allí els gossets.
Exacte.
Petits.
Està prohibit ara això, eh?
Clar, és que aquests... És que jo... Clar, a mi els nens que et diuen directament...
Exacte,
el gosset.
Aquí volia anar.
Però Imma, que és que veient-lo me'l quedaria jo també.
Sí.
Aquella acció
parlem
impulsiva.
Parlem dels nens, però nosaltres també. Exacte. Ah. O qui no ha contemplat un gatet jugar amb una plometa, o...
Efectivament. Me l'endú cap a casa.
I qui no ha rigut veient el mixinet, molt eixerit, que es fa una passejada damunt d'un aspirador. Sí. Imatge típica. I què hem dit tots? Ai, volim una mascota. I si tenim nens petits, ràpids. I si no, nosaltres mateixos. Diem,
sí, sí.
Vos podria tindre un, mira quina gràcia. Val, fins aquí tot és molt divertit. Però tenim que pensar que hi ha una altra part, que sí... Porta molts beneficis? Sí. Un gos o un gat ens reforça els valors de responsabilitat. Aprenem a compartir, a estimar els animals, que és molt important. Coneixerem el significat de la fidelitat d'un ésser que no és humà. Un amor incondicional. Val. Tot això és superbonic i ens porta molts beneficis. Però després tenim que pensar que és un ésser viu, que té sentiments, que no el podem tractar malament, no el podem cridar, no el... Bueno, maltracte físic ja no parlo perquè, a més, és il·legal. Però s'ha d'educar. Després tindran comportaments que a nosaltres no ens resulten agradables.
Clar.
Però tenim que pensar que ells tenen sentiments i també tenim comportaments que a ells no li resulta agradable. Tenim que pensar això, també.
Sí, també.
Clar.
O potser no estan a gust el lloc on els ha tocat viure, o jo què sé. Vull dir que
tenim que aprendre tots, ells i nosaltres, a conviure junts i tindre una convivència en pau, feliç, que pot ser molt feliç i molt gratificant per les dues parts. Però és un procés. I què passa? Tots els processos de la vida, que hi ha una part que és complicada i tenim que aprendre.
Els beneficis són molts,
molts,
i tenir un animal de companyia a casa ajuda molt. Això no treu que hem de ser conscients del que suposa tenir un animal de companyia, i aquí sí que heu de filar prim, és a dir, no val... Bueno, escolta, explica'm què suposa tenir un gat i un gos. No, tu què vols, exactament? I sobretot ja si pots afinar fins i tot amb la raça, perquè
exacte,
també hi ha coses que canvien, eh?
Jo ara només estava parlant del comportament, ja no parlo de les despeses, eh? Ara estava parlant del comportament perquè m'he trobat que moltes vegades hi ha gent que ha adquirit un animal, és igual comprat o adoptat, i no el vol. Per què? Perquè, bueno, fa coses que a mi no m'agraden.
Es mou molt. Aquest gos es mou molt.
Sí, o borde, o el gat aquest esgarrapa el sofà. Val, perfecte. És un comportament que no ens agrada, ho entenc. Però què hem fet nosaltres per solventar aquesta solució? Perquè a tot hi ha solució, només és trobar-la. Hi ha especialistes, com vaig comentar fa dues o tres setmanes, de terapeutes que ens poden ajudar amb el comportament d'un gos o d'un gat. Hi ha moltes maneres, s'ha de trobar la manera. Quan tenim, no sé, un nen petit que comença a caminar, llança les coses al terra i què fem?
Claro.
L'ensenyem, que això no es fa, però
ho tenim assumit.
Bé.
Ho tenim assumit.
Per
en
això,
canvi, amb un animal de companyia, pensar abans de tenir-lo no ho tenim del tot assumit.
Clar, per això els programes com el d'avui, Ricard, perquè la gent vagi fent un pensament, a més de les despeses que comporta. Això ja, a part, que s'ha de donar de menjar una bona alimentació, no qualsevol cosa, s'ha de portar al dia amb les seves vacunes, les desparasitacions, això d'una altra banda, però sobretot el comportament, perquè moltíssima gent... els abandone, cosa que no s'ha de fer mai, a més és il·legal, que ho sapigueu, o el regala a la primera persona. No, penseu que aquell animal té sentiments, us estime. Vosaltres, en teoria, el tindreu que estimar igual. No es pot,
és que aquest gos
no es pot regalar. No
tu,
sé.
Tu aquesta frase l'has escoltat?
Sí, moltes vegades.
Ah, sí?
Típica. O el gat no fa pipi o caca al sorral.
El torno, venga, torna el gat.
O el regalo, el primer que passe.
Déu-n'hi-do.
O l'abandono, que em sembla...
Déu-n'hi-do.
Una bestiesa, sí.
Bueno, això és una... Dic que això hauria de venir de fons de la societat, eh? Potser a les escoles n'haurien d'anar parlant, també, a les nenes i nens ja,
sí,
amb edat escolar.
Tenen que
però parlar-ne obertament del que dius tu, dels beneficis i de les responsabilitats, que és que avui en dia això de tenir responsabilitats com a que costa, no?
Costa molt.
De saber que les hem de tenir.
Clar, costa molt. A més, igual que ens mentalitzem, no vull comparar, eh? Però igual que ens mentalitzem quan ha d'arribar un bebè, un humà, bebè humà, a casa i preparem una habitació, bueno, no, i ens mentalitzem, oi, plorarà la nit i a veure, sí, sí, t'aixeques tu, m'aixeco jo. Clar, aquestes... Sí, sí. Pues és exactament el mateix. Plorent a la nit, de cadellets, no saben on està, ah, és no per ells, tenen gana. També mengen molt sovint, de cadellets. És exactament el mateix. I jo no he sentit a cap humà que digui, l'abandonem aquí mateix i el recollirà algú. No es, sí, fa, sí, això no es
plora
fa.
Molt, fora, no.
Exacte.
T'aguantes. T'aguantes, ho dic en el sentit de que t'has mentalitzat i saps,
sí,
de què va la història.
I busques una solució. Busques una solució. A veure, vaig a pensar, per què pot plorar? Té gana, té ganes de fer pipi, no sap on dormir, està espantat perquè no sap on està, és la primera nit que està aquí, abans estava amb germanets i ara està sol, perquè a vegades quan comprem un cadellet ell està acostumat a una altra,
correcte,
vida.
Correcte.
I, oh, és que ha plorat tota la nit. Home, penseu també que ell,
clar,
té sentiments.
Clar, clar,
es troba,
clar,
sol, no... Són coses que, el que dius tu, abans s'ha de pensar molt.
Doncs tot això que estem parlant avui ho podeu fer sense cap mena de problema, i estaran encantats de que ho facin, de que ho feu, atençant-vos a Nadon Veterinaris, al carrer Seguiria número 11, i és que quan et diguin què vol, no? Per què ha vingut? Doncs mire, perquè jo estem pensant en tenir un gat o un gos a casa i veníem a parlar amb algú perquè ens expliqui què comportarà tot això.
Exacte.
O sigui, encantats, a Nadon Veterinaris, encantadíssims de que vagis i faiguis aquesta pregunta, perquè us podreu asseure allí i insisteixo, despeses n'hi ha, però no parlem ja només de despeses econòmiques, que també hi són, i que també s'han de tenir clares, sí. que després no vinguin els problemes, perquè, aviam, tal com està la vida avui en dia, doncs una despesa d'aquest tipus doncs l'hem de tenir contemplada, i que a vegades hi ha imprevistos, igual que passa amb tot. Però no només això, sinó de temps, d'encertar la raça o el tipus d'animal de companyia que necessitem, de si menja molt o poc, jo què sé, mil coses, si deixa pèl o no, si som al·lèrgics o no.
Exacte.
Que, a veure, no serà el primer que acabe comprant-se un gat i després resulta que és al·lèrgic al pèl del gat, que ja m'explicarà, ja és el súmum, però passa.
Sí, pot passar, sí. Sí. El Ricard ha dit abans, perfecte. Abans, encara millor, que és amb precaució, però podeu vindre igual, podeu trucant pel telèfon.
Ah, si ja el teniu, sí.
Si ja el teniu, i us desborde. Que dieu, mare de Déu, no sé què fer.
No, buscar el que deies tu.
No sé com sortir d'aquesta.
La solució, és que, mira, el gos molt bé tot, però en borde les nits. Bueno, doncs escolta, Imma Sabater, mira, el gos molt bé, però en borde les nits.
Me podeu trucar sense cap mena de problema, estaré encantada de poder-vos ajudar.
Doncs anar d'on veterinaris, 973-266-388, 266-388. Hem estat amb la infermera veterinària, amb la Imma Sabater. Imma, gràcies.
De res, merci.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado, 974-47-1438.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí, que ens acostarem definitivament a la una de la tarda parlant de salut i de nutrició. Ja saps que ho fem amb el nostre nutricionista, amb el Cristian Didier. Sempre t'explico que a part de nutricionista, a més és investigador. I això vol dir que està a la White de tots els canvis i novetats que hi pugui haver. Els trobes a Disanta Nutrició, que està en Alcalde Porqueres número 74, Lleida, o a la web disantanutricion.es. Busca'ls a la web, que allí trobaràs els enllaços cap a les xarxes socials en els quals doncs, són força actius, sobretot el Cristian. Cristian, què tal? Buenos días.
Hola, Ricard, bon dia.
Oye, la setmana passada nos quedamos que la gente, no sé, o no me entendió, o qué van a hacer ahora, hablar de arquitectura, porque hablábamos de una pirámide o de Egipto. No, anem a parlar de salut i de nutrició, com sempre fem amb el Cristian, tot i que amb el Cristian podíem parlar de molts altres temes, que seguro que también es diestro en muchos otros temas. Pero vamos, nos vamos a centrar en el tema de la alimentación. Y cuando hablaba de la pirámide, me refería a la pirámide de la alimentación, donde, es el dibujo de una pirámide, está partida en pisos, donde se supone que el piso de abajo de todo es la base, es la donde ponen los alimentos de consumo diario, los que son fijos en la alimentación para tener una buena salud, etcétera, etcétera. Esa pirámide, que era como, oye, como la Biblia, por así decirlo, era, tú sigue lo que pone ahí, que ya está, pues al cabo de los años nos dimos cuenta de que no estaba del todo bien hecha, porque la pirámide de la que yo te hablo, de hace 20, 30 años, que ha durado muchísimo esa pirámide.
Bueno, la pirámide
no estaba del todo bien hecha, ¿no?
Mira, te voy a decir una cosa. La pirámide se convirtió en un mueble de casa, es decir... ¿Sabes ese cuadro que tenemos hace 20 años y nunca lo ve? Está ahí colgado, pero pues la problemática de la pirámide ha sido esta, ¿no? En todos los centros de salud y en todos los sitios de salud ha estado una pirámide de la alimentación.
Pero te ponían el pan.
Exacto. Entonces, pero quiero decirte, primero eso, entonces dejó de ser parte de educativa para ser algo adornativo en los centros, ¿no? Entonces está allí. Eso es lo primero, porque eso es muy importante, porque ya dejó de tener la importancia que tiene. Entonces, ¿con qué es un cuadro y es un mueble de un sitio? No se renueva, porque como los cuadros de casa, pensar en el cuadro que tenéis hace 20 años con su polvito y todo, pues ese cuadro no se ha cambiado.
Lo tengo en la cabeza.
Pues eso. Entonces, lo mismo en la pirámide. Entonces, ¿qué pasa? La pirámide de la alimentación ha tenido actualizaciones cada año. La última actualización de la pirámide actual es del 2021.
Claro, esto ¿vale? Ya supongo que afinará un poco más.
Quiero decirte, hay momentos, o sea, las pirámides se han ido ajustando al momento social y del momento, digamos, ¿no? Y todas eran válidas. Lo que pasa es que la pirámide de hace 20 años dejó de ser válida. Por eso hay una actualización.
Claro.
La cosa es que si no se cambia de aquella pared, pues claro, o sea, es
el que coger el cuadro, sacar exacto. El marco, entonces, lo cambias.
Yo os animo a que busquéis la pirámide de la alimentación que está colgada en el GenCat. De la última actualización es una pirámide de color naranja, para que os ubiquéis. Es la última actualización y la base de la pirámide de alimentación, de hecho, no es alimentación. En esta nueva pirámide, la base de la alimentación tiene 5 cosas básicas que tendríamos que recordar. La primera es cocinar, ¿vale? Sale una olla con un humito como si alguien estuviera cocinando. Y se está explicando en la pirámide que la base de la alimentación es que alguien cocine, por favor, en casa, ¿vale? Y se intenta evitar comida ultraprocesada, etcétera, ¿vale? La segunda cuestión de la pirámide es la salud mental. Y sale una cabeza con un cerebrito allí, porque la alimentación, la base de la alimentación saludable, es una salud mental adecuada. Imaginar la actualización. Yo supongo que esto estoy explicando, no sé si alguien lo ha visto alguna vez.
No sé, yo lo estaba buscando y no, pero ya veo que me complicas la vida, porque yo lo que necesito es que me digas esto sí, esto no.
No, es que no, pero es que no funciona
ya,
así.
Ya lo veo.
Entonces, la tercera cosa de la base de la alimentación es alimentos de temporada. Y sale una cesta con una seta, ¿vale? Porque es como un alimento muy representativo de un alimento de temporada, sí. ¿Vale? Y la última icono de la pirámide, estoy diciéndolo de memoria, es la actividad física, el movimiento, ¿vale? Y sale una persona, para el mayor, con alguien más pequeño, caminando. Entonces, en la pirámide de alimentación, la base no es comida, es todo lo que no tiene que ser comida, y es donde nosotros trabajamos como nutricionistas, ¿no?
Os di que vos está bien de memoria, que no te real de banana. Si vos está bien de memoria, te lo sabes de memoria, pero tiene su lógica, ¿eh?
Bueno, es que
tiene
claro,
toda su lógica.
Exacto. Entonces, el siguiente piso, que es el siguiente piso, de la pirámide, y es literal, socialmente actual, no es ningún otro alimento más que las verduras y las hortalizas. No hay pan, no hay arroz, no hay patatas, no, solamente hay lechugas, judías verdes, espinacas, berenjenas, calabacines, zanahorias, cebollas, remolacha, rábanos. ¿Por qué? Porque la base de la alimentación de la población actual ha de ser verduras, hortalizas, alimentos muy ricos en fibra, muy ricos en vitaminas, en minerales, en agua. Alimentos que te dan muchos antioxidantes, que te ayudan a estar muy saludable porque aportan muchísimos nutrientes. Y la siguiente capa de la alimentación de la pirámide, entonces pasamos a los alimentos ricos en hidratos de carbono y se incorporan los integrales.
Que el piso que hemos dicho ahora sería de diario,
sí.
De cada día.
Sí, este es consumo frecuente.
Este que vas a decir...
Es consumo frecuente también,
¿eh?
Sí, sí. Porque los alimentos ricos en hidratos de carbono son alimentos de consumo frecuente. ¿Por qué? Porque se incluye las legumbres, que se tienen que consumir entre 3 y 4 veces a la semana, el arroz integral, que se recomienda 1 o 2 veces a la semana, la quinoa, que se recomienda 1 vez a la semana, o un pseudo cereal, quinoa, trigo sarraceno, aquí en España somos más de trigo sarraceno, por ejemplo, avena, que es muy común, ¿vale? La patata se recomienda entre 1 y 2 veces a la semana. Y la pasta que se recomienda 1 vez a la semana.
¿Una vez a la semana?
Una vez a la semana. Y el pan se recomienda también entre 1, 2, 3 veces a la semana. Lo que pasa es que el pan, con que la base alimentaria del desayuno en España es el pan, por eso se recomienda de consumo frecuente. Pero consumo frecuente del pan no quiere decir que haya pan en el desayuno, en la media mañana, en la comida, en la merienda y en la cena.
Claro, eso del bocadillo para empezar y para media mañana y el de la merienda quizá ya es abusivo.
Claro, entonces hay que regularlo un poco porque hay otras fuentes de hidrato de carbono. Entonces, con que la base alimentaria del pan en España es el desayuno, por eso se pone de consumo frecuente.
Además, el pan
cada día
puede ser de harina blanca,
claro.
De harina integral y cambia un poco.
Exacto.
Cambia un poco a nivel de saludable, ¿no? Pero nutricionalmente supongo que...
Cambia.
También cambia.
Sí, claro.
Es verdad, aporte, también cambian mucho.
El aporte de los micronutrientes de un pan de centeno no tiene nada que ver de un pan de trigo. Un pan de trigo blanco no aporta mucho, no aporta microminerales, es muy poco. Algo de sodio a lo mejor, porque tiene sal. Pero todo lo que es selenio, zinc, eso tienes que buscar una harina diferente.
Claro.
Son mucho más nutritivos los panes de otras harinas.
El pasarse al integral es una cosa que ya fa dies que diem.
No tiene que ver con la comida, que ya hemos hablado. Siguiente piso, vegetales de hoja, verduras, hortalizas. Siguiente piso, hidratos de carbono, donde se incluye la legumbre, donde se incluye los integrales, que siempre se dejan.
Esto ya es semanal.
Eso todo es de uso frecuente, es decir, claro, bueno, los hidratos de carbono...
Tres,
claro,
cuatro, cinco veces semanales.
Exacto. Y luego, el siguiente piso, entonces ya incorporamos las carnes blancas y los huevos, ¿vale? Entonces estamos hablando de conejo, de pavo, de pollo, de codorniz, los huevos. Esto se recomienda dos, tres veces a la semana como máximo, ¿vale? Y los huevos, pues también tienen un consumo más o menos de unos 6, 8 a la semana, más o menos, ¿no? Entonces, seguimos con la carne blanca. Ya por casi de los últimos, entonces tenemos las carnes rojas, que se recomienda una o dos, perdón, dos o tres veces al mes, más o menos,
¿no? Al mes.
Al mes, no se recomienda que sea cada semana, ¿vale? Y el último piso, que es lo que es ocasional o muy poco frecuente, entonces son pues todo lo que son alimentos ultraprocesados, dulces, azúcar de mesa, etcétera. Entonces aquí nos queda pendiente el agua y el aceite de oliva, ¿vale? El agua y el aceite de oliva es de consumo frecuente. En España el aceite de oliva se incorpora como el aceite principal. Y luego tenemos los frutos secos, que me los he dejado, y están en el consumo frecuente, ¿eh? en donde están los vegetales, los hidratos de carbono, están por ahí.
Cada día. A ver, que no he estado atento. ¿Dónde me has puesto la bolsita de patatas fritas? ¿Dónde está?
Veréis que hay una puntita arriba con una bandera, pues ahí.
Vale.
Porque las patatas fritas son de consumo ocasional.
Vale, la lata de refresco, ¿dónde me la has dejado?
También es de consumo ocasional.
No, Udic, a ver, Udic ni chambroma, pero Udic porque Beguema realment on està, i això són consells d'un nutricionista que s'estan basant amb la evidència, amb les proves i amb tot això. O sigui, perquè allò de tenir a casa la bosseta de patates i cada dia anar picant d'allí, no. Ens n'hem d'anar un cop al mes.
Y si lo hacemos, entonces reflexionemos un poco, porque el hábito que vamos teniendo, pues hay que remodelarlo, hay que refrescarlo, hay que actualizarlo, y pues vamos a aprender. La pirámide de la alimentación es una muy buena herramienta, que se utiliza poco, porque es por lo que hemos dicho al principio.
Actualizada, ¿eh?
Vale.
Espera. Jamón dulce, ¿dónde está?
El jamón dulce es un alimento...
Jamón dulce.
Es un embutido, es una carne procesada, vamos a decirlo de esta manera. Se recomienda no más de dos veces a la semana, ¿vale? Recordemos que las carnes procesadas son potencialmente cancerígenas porque está categorizada así y no se recomienda más de dos veces a la semana.
Te lo digo porque aquello de a los niños, dos veces al día el bocadillo de jamón...
Sí.
Uh-huh. Y claro, es que estamos hablando de 10 veces por semana, eso ya, ¿eh?
Ya. Uh-huh.
¿Mejor de queso?
Bueno, ¿qué es mejor? De algo variado. O sea, hay que variar el bocadillo. Entonces tenemos de atún,
de
tortilla, de escalivada, de hummus, de tofu, de jamón serrano... de lomo, es que hay muchas opciones, que esto hemos hecho algún programa de bocadillos, ¿no? Pero claro, es que estamos emperrados, perdón por la palabra, pero en que solo puede ser de eso. Porque además ahí hay una cuestión de mito de que se ha entendido que el jamón de pavo y el jamón de york son saludables.
Sí,
¿no?
Entonces, es verdad, es curioso eso.
Sí,
¿eh?
Entonces se han categorizado en un lugar donde no le corresponde.
Sí,
es una carne procesada.
Jamón salado.
Claro, imaginar un momento darle de cena cada día a un niño hamburguesa. Alguna familia está diciendo, sí, ya lo hacemos. Entonces, claro, le daríais a un niño cada día una hamburguesa, que es una carne procesada, roja, pues no, porque no es el alimento más adecuado, ¿no? Entonces,
Bueno, a tenir en compte, la piràmide és una eina, el qual no canvia el que us dic sempre. Visita amb un nutricionista, ni que sigui un cop a la vida, o a cada període de canvi de la teva vida, visita un nutricionista per incorporar aquest canvi a vegades, jo què sé. Escolta, els fills es fan grans i ja marxen de casa i ara tornem a viure sols i a veure què mengem o què no mengem. Ens varia els moments de la vida, oi? Doncs, escolta, visitar un nutricionista es una buena idea.
Una última apunte, y no quiero que nadie me odie, ¿vale?
La mortadela.
Quiero apuntar, dar una recomendación para los centros de salud y los centros sanitarios que no hayan actualizado todavía la pirámide en sus centros.
Favor, que lo cambien.
Entonces, pues consultar con el colegio, me llamáis a mí, yo os paso la nueva actualización. Además, desde el colegio se puede mandar un cartel nuevo y lo cambiamos. Porque, bueno, a veces nos despistamos todos, ¿eh? Yo tengo algún cartel también colgado por el...
Sí, pero mira, te hago una contrapropuesta. Porque esto de enviar por correo electrónico un PDF con la nueva pirámide es lo que dices tú. Bueno, lo recibes, te lo miras, te ríes y desaparece. Todo esto tendría que venir acompañado de charlas. Para que te lo expliquen. Sí, esto sí, que hemos hecho hoy. Nada, 10 minutos, ya lo veis. En fin, Cristian Didier, como siempre, es nutricionista. Parlem de salud y de nutrición. Como siempre, un placer. Gracias.
Ricard, bon dia.
I nosaltres ja busquem les senyals horàries. Arribem a la 1 d'aquí uns minuts. David Velasco encetant les escapades de COPE d'aquesta nova temporada.